4 i 1 minut de la tarda. Què tal, com estan? Salutacions cordials. Engeguem aquí una nova edició del Temps de Descompte, la informació esportiva habitual dels dilluns a la sintonia de Ràdio Maricel, avui que és 15 de maig de 2017. I avui que comencem amb dos descensos més. Obríem programa ara fa tot just una setmana amb el descens matemàtic del Club de Futbol Sobrense de primera a segona catalana. Avui, malauradament, com dèiem, hi posem dos descensos més. El primer, el del bàsquet de Sitges, que ha dit adeu ja definitivament a jugar com a mínim un any més a Lliga EVA després de la derrota que va patir aquí a Pinsbens el passat dissabte davant el Mataró per 45-56. Recordin que el conjunt d'Edo Piñero, a qui saludarem ja a la part final del programa, duia un desavantatge de només un punt. Per tant, diem que no ho tenia massa difícil, però en qualsevol cas no va tenir un bon començament de partit al bàsquet Sitges i això ho va arrossegar durant tot el maig. Al final el conjunt mataroní és el que aconsegueix la permanència en la Lliga EVA i el Sitges que baixa en la Copa Catalunya. També baixarà el grup Barna, o el que és el mateix, s'ha acabat mantenint el Morabanc Andorra B. L'altra eliminatòria l'ha superat el conjunt andorrà, que seguirà, com dèiem, un any més a la Lliga EVA. En parlàvem també divendres passat. Calia aquí un petit miracle. Ens estem referint a l'equip de futbol sala de l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges. Tampoc ha pogut mantenir la categoria l'equip de futbol sala, com dèiem, de l'agrupació esportiva Les Botigues de Sitges, que s'acomiada de la primera nacional catalana. Vaja, que el miracle, com dèiem, no es va produir perquè d'entrada ni va guanyar amb el seu partit a la pista de les Glòries de Barcelona, ni el Vegas va acabar perdent a la pista del Censur. Tot el contrari, va acabar guanyant. Per tant, el conjunt Sitges que per categoria. En fi, són les dues males notícies que, esportivament parlant, ens deixem aquest darrer cap de setmana. Futbolísticament parlant, home, no ha estat tampoc un cap de setmana massa galdós, ja veuran per què. Perquè els parlarem de la derrota que va patir una més, el Sobrense 1-0 al camp de la Rapitenca. Si mirem només el resultat, injust. Si mirem el còmput global dels 90 minuts, injust també, perquè el Sobrense va fer mèrits suficients per endur-se com a mínim un punt de la seva visita a Sant Carles de la Ràpita. També farem referència a l'empat del Sitges 1-1 el passat dissabte, volíem dir Aigua Dols davant la Martinenca, un Sitges que va tenir ocasions, moltes, unes quantes, i no les va transformar. Per tant, es va haver de conformar amb aquest empat a 1 i gairebé ja adeu a totes les opcions de seguir lluitant per la promoció d'ascens, mentre que destacarem també el triomf del Sobrense B, que va guanyar 1-2 a Hostalers de Pierola i ha certificat ja la seva permanència a tercera catalana. D'aquí uns instants repassarem tot el gruix de resultats en matèria de futbol base amb els equips de la Blanca. Alguns d'ells ja han acabat la competició, com és el cas de la juvenil de Preferent, que finalment ha acabat segon gràcies a la victòria del passat dissabte amb aquí el Nou Pinsbens 4-2 davant l'actual campió, davant el Reus. Veurem si definitivament la Blanca acaba pujant o no. En qualsevol cas, no hi ha cap mena d'informació al respecte. Repassarem també tots els resultats que d'aquí uns moments se'ns pugui facilitar l'Isidre Gómez, també els del base de la Unió Esportiva Sitges. La bona notícia també ens arriba del món de l'hoquei patins, dels més petitons, perquè l'equip pre-Benjamí Iniciació del Club Patí Subur Sitges s'ha classificat per als quarts de final de la Copa Barcelona. Aquest és el menú que els proposem per aquesta nova edició del Temps de Descompte, tot just quan gairebé passen 5 minuts de les 4. Comencem.
CatSalut respon. Els medicaments aporten beneficis a la nostra salut si els utilitzem de forma adequada. Cal que coneguem quin és el principi actiu del medicament, ja que el nom comercial pot variar i quin tractament hem de seguir. El metge és qui ens prescriurà la dosi, la pauta i la durada i les precaucions que hem de tenir. I recordeu que els medicaments genèrics són igual de segurs i eficaços que les marques comercials.
I si teniu dubtes, consulteu els professionals sanitaris.
Per la nostra salut, prenguem els medicaments correctament.
061, la Generalitat al teu costat.
Bon dia, digui.
Miri, m'agradaria deixar la naftalina.
I des de quan em pren?
Des dels 15 anys.
I quant em pren al dia?
Bastant, un paquet.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902-111-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya per la salut, som-hi.
Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït operatiu les 24 hores del dia de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Quatre i pràcticament 7 minuts de la tarda. Encetem aquesta nova edició del Temps de Descompte que els portarà fins les 5. No sabem si minut amunt, minut avall, però en qualsevol cas, aquesta hora esportiva habitual dels dilluns a la sintonia de Ràdio Maricel, que comença com cada setmana repassant tots els resultats en matèria de futbol base, ho dèiem fa uns moments. Ha acabat la Lliga Juvenil Preferent i el Juvenil A de la Blanca, que ha acabat el seu campionat en segona posició, una recta final sens dubte extraordinària, la del conjunt dirigit per David Porres. El passat dissabte es va desfer 4-2 de l'actual campió del Reus. Per tant, els sitgetans, que han acabat, com dèiem, segons a la classificació, amb un total de 60 punts després de 19 victòries, 3 empats i 8 derrotes, després d'haver marcat 61 gols. No és dels equips que marca més, però per contra és dels equips que han encaixat menys, igual que el Reus, és a dir, 33 gols. Aquests i d'altres marcadors els repassem com cada setmana en companyia de l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Se'l felicita d'entrada pel seu sant.
Moltes gràcies.
Que acabis de passar un bon dia d'entrada,
Gràcies. I... frío.
No te l'esperaves aquesta,
No.
Doncs Sant Isidre avui, per aquells que no ho sàpiguen, l'Isidre que ens ha de repassar la resta de resultats, però Isidre, comencem per aquesta bona victòria que va aconseguir el juvenil A de Preferent, aquest 4-2 davant el Reus, ja ho dèiem divendres, era qüestió de fer el passadís al campió i després de posar-se les piles i intentar guanyar el partit, i així va ser.
Si hagués pogut ser més àmplia aquesta victòria i potser ens hagués acostat una miqueta més al somni de tornar a pujar, que ens hem quedat a 3 gols, segons ens comuniquen.
Val, jo aquest matí estava mirant, perquè com a millor segon existeix aquesta opció?
Ens han dit que sí.
Ens han dit que sí, val.
No ho he vist, jo tampoc no ho he vist escrit enlloc, però...
Jo tampoc, però considerant aquesta opció, considerant l'així d'entrada, he repassat els segons dels altres grups i, curiosament, el segon classificat del grup 2, que és la Fundació Esportiva Palamós, també ha sumat 60 punts. Aleshores...
Sí, però té un, allò d'un coeficient de gols de més 30 i nosaltres el tenim de més 28.
Ah, exacte. A partir d'aquí, doncs, com diu l'Isidre, s'ha d'anar a mirar el coeficient golejador. Aquí és favorable al conjunt palamusí, que té 65 gols a favor, 35 en contra, per tant, un més 30, mentre que la Blanca són 61 a favor, 33 en contra, més 28. Aquí el algodón no enganya, com es diu en aquests casos. I a partir d'aquí seria el conjunt de Palamós el que teòricament aconseguiria l'ascens.
Exacte. Això hem estat aquí fins a l'últim moment... Ahir sí, diguem, ja si m'ha estat encertats, el Reus, el resultat més o menys del partit del Reus ha sigut un 8-3,
déu-n'hi-do,
tranquil·lament.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. En qualsevol cas, Isidre, el que... Vaja, suposo que la gent de la Blanca deuen estar molt contents d'aquest gran final de temporada, perquè ha estat una recta final boníssima,
Entre nosaltres sempre diem que el lloc on ens pertoca és aquesta categoria, que podem competir amb holgura... ens ho passem bé i no hem de patir.
Exacte, és allò, sent una miqueta allò, com es diu agüista esportivament parlant, potser ens cal més estar Preferent, que és com diu l'Isidre, que s'està millor per un club com la Blanca, i a Nacional la història ja varia. Però bé, en qualsevol cas, felicitats al juvenil A de la Blanca per aquesta bona victòria de dissabte i per aquest segon lloc, per aquest sots campionat. Pel que fa a la resta, Isidre, com ha anat?
Pues mira, fantàstic també pel juvenil B, que va guanyar 0-2 al camp de la Mariana al Poblet, i això també ens acosta a mantenir la categoria i no patir. També el cadet B va guanyar 1-2 al camp del camp Vidalet i s'ha assegurat ja la permanència també a la categoria. I finalment el cadet B va perdre la Pinsbens 1-3 amb el Vilanova i Geltrú, però aquest grup ja estava, aquest equip ja estava descendit. En categoria infantil, l'infantil A va guanyar 6-0 al Ribes, l'infantil B va empatar 1-1 al camp del Ribes, en aquest cas els Bs, i finalment el C va guanyar a Pinsbens 6-1 al Sant Cugat Sesgarrigues. Algun d'aquests infantil també ens pot donar la sorpresa que pot aconseguir un ascens. També s'han donat unes combinacions que haurem de fer matemàtiques, també.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, no, aquest any no està, la cosa fàcil.
S'ha de sumar i restar, eh?
Pues, fins a l'últim moment.
Fins a l'últim moment. Doncs això és fantàstic. Com a mínim, emoció fins al darrer instant.
Correcte. Ara, categoria a l'Evin. L'Evin A, com era d'esperar, es va imposar 1-11 al camp del Ribes. L'Evin B va també guanyar Pinsbens 4-1 al Prat. L'Evin C va perdre 6-0 al camp del Molins de Rei. I finalment, l'última lliga que competia era el E, que va guanyar 3-2 a Ramon Sicara Pinsbens. I en categoria Benjamí, el Benjamí A va sumar una nova derrota a Pinsbens 0-5 contra el Sant Andreu. El Benjamí B va perdre 4-1 al camp de l'Esportivo Sporting Gavà 2013 de Futbol Club. El Benjamí C va imposar-se 1-2 al camp del Sant Sadurní. I finalment el C va perdre el camp del Ribes per 4-2. En total, 9 victòries, un empat i 5 derrotes, però hi ha uns partits que ens han alegrat molt, o sigui que aquesta setmana ens posarem un notable alt.
Molt bé, que ja tocava, una bona nota. En qualsevol cas, ens hem quedat també amb aquest resultat que ens comentaves i ens recordaves de l'Alevi A, que ja és campió, però que ha fet 11 gols més, per tant, està a 2 dels 300.
A 2 dels 300, sí. Ara en té 298 i em sembla que en té 16 o 17 en contra. Si m'esperes un segon, t'ho dic ara mateix.
Però en qualsevol cas, està a punt d'arribar aquesta xifra rodona, màgica, com li vulguin dir, de 300 gols, l'equip que també entrena el David Corres.
Que els superaran amb més creix perquè li queden 2 jornades.
Ara anava a dir, clar, li queden 2 partits.
I si segueix aquest ritme, pues, quasi ens anirem als 300 i clico llargs.
Segur, segur. Una altra dada, aquest equip, crec, Isidre, que amb la de l'altre dia a Ribes va aconseguir la seva 28a victòria. Per tant, és que ho ha guanyat tot. Ja no parlem de gols a favor i en contra, sinó de victòria rere victòria, ni un trist empat, com es diu també en aquests casos.
Els únics partits que ha perdut aquest any, aquest equip, ha sigut amb tornejos d'aquests amistosos que ha participat, però que també ha aconseguit bons resultats. Ha sigut, ja dic, els únics resultats negatius que ha tingut.
En fi,
o sigui, el que és en competició oficial, que és on et puntuen,
evidentment,
28 victòries de 28 partits.
I aquests 298 gols, per tant, a punt d'arribar, com dèiem, a la xifra dels 300. Queden 2 jornades, per tant, l'equip del David, que, vaja, no dubtin que ho aconseguirà. Doncs acabem amb aquesta bona dada. Isidre, moltíssimes gràcies. Que acabi
gràcies
de passar a vostè un bon dia de sant. Adéu-siau.
Gràcies.
Vinga, adéu.
Adéu.
És 4:15 de la tarda, coneguts ja amb els resultats dels equips de la Blanca. En repassem ara els dels la Unió Esportiva Sitges, començant pel seu juvenil A, que va empatar 1-1 aquí a Aiguadols davant el Quintinenc. Va perdre, en canvi, el juvenil B, 1-2 davant el Sant Mauro. Va guanyar el cadet A, ho va fer per 2-7 en la seva visita amb el camp del club de futbol Igualada. Va guanyar també el cadet B, que ho va fer per 4-0 al base Vilanova. Victòria també per a l'infantil A, 6-1 davant l'escola futbol Gavà. Victòria també per a l'infantil B, 1-2 al camp del base Vilanova. I derrota, en canvi, de l'infantil C, 2-6 davant el club de futbol Quintinenc. Pel que fa a l'Alevi A, va perdre en el seu partit 2-3 davant la penya barcelonista 5 copes. Va perdre també l'Alevi B, ho va fer d'una manera més contundent, 1-8 davant el Piera. l'Aleví C va guanyar 8-1 al Cubelles, va empatar 3-3 l'Aleví D davant el Bas de Vilanova, va perdre en canvi l'Aleví E en la seva visita al camp del Ribes 5-4. El Benjamí A, en partit de preferent, va perdre en 0-5 aquí a casa davant el Jàbec de Terrassa. Va perdre també el Benjamí B, 2-3 davant la Penya Jove. Victòria, en canvi, contundent del Benjamí C, 10-2 davant el Club Deportiu Unribes. Victòria també per al Benjamí D, 0-1 al camp de la Fundació Atlètic Vilafranca. El Benjamí E va perdre per 5-2 al camp del Base Torrelles. I pel que fa als prebenjamins, el prebenjamí A va aconseguir una aclaparadora victòria per 9-1 davant el Sant Mauro. I victòria també, més ajustadeta en aquest cas, 4-2 del prebenjamí B davant la Unió Esportiva Sant Sadurní. Resultats també de futbol femení a la primera divisió amb el primer equip del Sobrense, que no va disputar amb el seu últim partit al camp de la Guinaueta, últim partit de la temporada i últim també a la categoria, a la primera divisió, perquè, com ja hem anat recordant, el Sobrense ha descendit i, per tant, si no passa res, jugarà la temporada que ve a segona divisió. Ha acabat, per ser última la classificació, només ha sumat 10 punts al Sobrense. Pel que fa a la segona jornada dels diferents tornejos complementaris a la categoria infantil cadet, victòria contundent de l'infantil cadet del Subo, 1-10 al camp del Valls Atlètic, i també victòria contundent de l'Aleví infantil, en aquest cas 5-0 davant el Fontsanta Fatjó. Un quart i gairebé 3 minuts de 5 de la tarda. Finalment, no hi ha hagut miracle ni l'agrupació esportiva, les botigues de Sitges, l'equip de futbol sala, ha certificat el seu descens després dels resultats de l'última jornada a la Primera Nacional Catalana. Va perdre amb el conjunt que dirigeix Sílvia Sillero per 7-6 a la pista del club futbol sala Les Glòries, i el Vegas va fer la seva feina guanyant a la pista del ja descendit també Sansur per 3-4. Per tant, no hi ha hagut miracle, com dèiem, no hi ha hagut la combinació que li hagués pogut donar la salvació a l'agrupació esportiva a les botigues de Sitges, i com dèiem, el conjunt Sitgetà, que per categoria jugarà a la territorial la temporada que ve. I tanquem aquest primer bloc de resultats amb una bona notícia que ens ve del món de l'hoquei patins, perquè, com els dèiem tot just en començar amb el programa, l'equip prebenjamí iniciació del Club Patí Subur Sitges ha aconseguit la classificació per als quarts de final de la Copa en Barcelona. Duia ja un bon resultat del partit d'anada, es va imposar per 3-0 aquí a Pinsbens davant el Masquefa a la tornada, victòria de nou, en aquest cas a la pista del Masquefa per 2-3. Per tant, el conjunt prebenjamí iniciació classificat, com dèiem, per als quarts de final de la Copa Barcelona. A primera i a tercera catalana, i tornem al món del futbol, s'ha disputat la jornada número 32, o el que és el mateix, l'avant penúltima jornada. Queda molt poquet, coses decidides, coses per decidir, ara els ho comentem, però comencem ja repassant així d'entrada els marcadors que ens ha deixat el grup 2 de primera catalana aquesta 32a jornada. Resultats que han estat com, per exemple, la victòria 2-3 del Sant Ildefons al camp del Lleida B, la victòria per la mínima de la Rapitenca davant el Club de Futbol Sobrense, victòria també per la mínima 0-1 del Viladecans al camp del Rubí, el Sant Cristóbal, que va sumar els 3 punts en la seva visita amb el camp del Vilanova, 0-1, 1-0 també victòria del Reus B davant el Vistalegre. Compte perquè aquesta victòria del conjunt reusenc el col·loca líder de la classificació, perquè no oblidem que el Sant Boià descansava aquesta jornada. Victòria contundent del Igualada, 3-0 davant el Morell, també victòria de l'Alpicat, 1-3 al camp del Vilaseca, victòria important per al conjunt de l'Alpicat, que està més a prop de la salvació que no pas el Vilaseca, i ja no parlem del Vilanova. I finalment, victòria també important per seguir tenint alguna opció del Balaguer, que es va imposar 1-2 al camp de l'EFAC Almacelles. Què deuen estar pensant ara mateix a Sant Boi? Perquè després d'aquests últims resultats, com dèiem, el Sant Boià, que li ha tocat descansar en aquesta jornada, ha vist com el Reus se'l superava la classificació. Per tant, si ara mateix acabés la Lliga, el Sant Boià es veuria obligat de nou, per tercera temporada consecutiva, a jugar una promoció. I pensaran, no la vull ni en pintura, la promoció, tot i que sigui descens, perquè les dues últimes em vaig quedar a terra. Per tant, el Sant Boià que haurà d'esforçar-se i molt per aconseguir recuperar de nou el liderat i, per tant, el títol final i l'ascens de manera directa amb la tercera divisió. De moment, aquest ascens directe està, com dèiem, en mans del Reus, amb 62 punts, a només un, al Sant Boià. Tercer, ja bastant lluny i amb opcions, no ens enganyem, poquetes, les del Balaguer, que té 57, 55 per Sant Cristòbal, 50 per FC Almacelles, 48 punts sumen Lleida i Sant Ildefons, 47 Viladecans, 45 Igualada, 44 en Rapitenca, 43 en Vista Alegre i a partir d'aquí la zona de perill, 35 per Alpicat, que la victòria d'ahir li podria donar gairebé la salvació, 33 per Vilaseca, compte perquè el Vilaseca està allò en terra dada de ningú, que es diu, ni contigo ni sin mi. El Vilanova, que és 14, 32 punts, mala peça al taler, i ja descendits des de fa, en el cas del Sobrense, una setmana, doncs el Rubí i el Morell. Així estan les coses en aquest grup 2 de Primera Catalana. Toni.
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Què tal?
Molt bé.
Fixa't, el Sant Boià.
Sí.
Segon.
Sí.
Deuen estar tremolant.
No, però té millor calendari,
Esperava que em diessis això.
Té millor calendari.
Esperava que em diessis això.
Sí, perquè el Sant Boià rep el Vilanova.
Sí, fixa't.
I l'últim partit juga al camp del FAC Almacelles.
Ostres.
No, però ara et dic...
No crec que sigui un bon final o no crec que sigui bo jugar-te als quartos al camp de l'FAC Almacelles, sí, sota el meu punt de vista.
Però compta el que li queda al Reus.
Ara.
Aquesta setmana va al camp del Sant Ildefons.
No és fàcil.
Compta. I en l'últim partit, escolta, un Reus Balaguer.
No sabria què dir-te, No sabria què dir-te qui ho té pitjor dels dos.
Jo diria que el Reus,
En qualsevol cas, dos partits Balaguer, molt exigents.
El Balaguer, si ho guanya tot, encara pot entrar a la promoció,
Sí, sí,
té,
sí.
Perquè el Balaguer té 57 punts.
57, sí, sí.
Encara pot entrar. I al Balaguer, doncs, li queda Balaguer Lleida Esportiu i aquest Reus Balaguer.
Cert que al Balaguer li podríem donar menys opcions, perquè numèricament és qui està pitjor. Però compte, perquè jo crec que el calendari és tan difícil pel Sant Boi com pel Reus. Però en qualsevol cas, són dos partits molt, molt exigents.
Molt,
molt,
molt, molt. És que aquí no pot badar ni un ni l'altre. A més, el Sant Boià, la promoció no la vol ni pintura.
No, clar, per aquesta dada que els comentàvem. N'ha jugat dos ja, i les dues les ha perdut.
Aquesta seria la tercera.
Serà la tercera, sí senyor.
Quan l'ha tingut a la mà l'ascens directe moltes setmanes. Però bueno, queden dos jornades molt complicades i el que diu tu del descens, el que per mi millor ho té per no perdre categoria és el Picat,
sí. Perquè semblava que la setmana passada
no tenia pitjor.
Era el Vilaseca qui ho tenia millor perquè la seva victòria aquí a Aiguadols davant el Sobrense li havia donat aquests 33 punts i per tant un cert marge de millora, però clar, el Vilaseca va fer el préssec al seu camp precisament davant el Picat.
Sí, i clar, al guanyar l'Alpicat, doncs clar, aquesta setmana l'Alpicat rep la Rapitenca.
És el líder de la seva lliga, l'Alpicat.
És el líder de la seva lliga, rep la Rapitenca i l'últim partit va al camp del Rubí.
No està mal. No està mal.
I el Vilaseca doncs juga al camp del Morell, que teòricament és un partit que tenen guanyat,
sí,
sobre el paper, però és que l'últim juga a casa però amb el Vista Alegre.
Sí, ho té un palet més complicat.
Molt complicat.
I
Vilanova que li va signar posar l'espelma, sí, al Vinyet.
Tu creus?
Perquè necessita un miracle, però de Lourdes.
Sí, sí,
d'aquells miracles que fa molts anys que, però molt, al Vilanova fa falta un miracle. Té que guanyar el camp del Sant Boià i esperar el miracle.
Sí, sí.
Però primer té que guanyar. Si no guanya,
no, no.
Doncs, n'hi ha molts diaris que, diaris, perdó, hi ha molts diaris que avui ja parlen d'un descens del
virtual.
Futbol.
Sí, 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 descens virtual que no matemàtica
no,
encara.
Clar, matemàticament no, no, perquè... i oficialment no, perquè encara no...
Aquesta temporada haurem d'esperar unes quantes setmanes més perquè el dels compensats pot acabar de decidir algun ascens o algun descens.
Sí,
eh?
Però el Vilanova és el pitjor cinquè,
val.
Ara per ara.
És a dir, que el Vilanova
té tots els números per perdre
categoria. Té molts números per jugar l'any que ve a segona catalana.
Si perd el Sant Boi, serà el pitjor cinquè, uh-huh, i baixarà directe.
Ja.
Eh? Com ha baixat el Sobrense, com ha baixat el Morell
i el Rubí.
I el Rubí. Uh-huh. Baixarà directe. Per no baixar directe i esperar que soni la flauta i el miracle,
difícil.
Doncs té que guanyar Sant Boià.
Molt difícil i bastant greu la situació del Vilanova. Greu esportivament parlant, evidentment, vull dir, no ens agrada parlar de gravetat quan parlem de futbol.
Allà tot, però esportivament allà i tot socialment.
Ho dic perquè, clar, allà, com però diu el Toni, tot és magnífica, no?
Sí.
Vull dir, allà tot és més gran, la bola de neu es fa molt més gran. Aquí, Toni, en fi, haurem de veure què passa finalment amb aquest Sobrense.
Aquí sí, aquí tindrem que esperar.
Haurem d'esperar. A veure, d'entrada, per mèrits, el Sobrense la temporada que ve estarà segona catalana.
Sí.
Vull dir, això,
sí. Això ho diu la classificació.
Això ho diu la classificació.
No?
Però hi ha dubtes al club sobre què fer.
Depèn, clar, la dubte és depèn dels jugadors.
Uh-huh. En quina plantilla podrà quina comptar plantilla? El Sobrense?
Clar, si el Sobrense elabora una plantilla per competir a la segona catalana...
Endavant,
no sí, hi ha sí, cap problema a competir, i quedis com quedis, però competiràs. Ara, si el Sobrense no té una plantilla per a competir a la segona catalana, doncs tindrà que competir a la tercera.
Uh-huh. S'obren aquí diferents escenaris... però en qualsevol cas, des del club no s'ha dit encara res, eh?
No.
Des del club encara no s'ha dit res. El club està treballant, està mirant, està parlant amb els jugadors. Bé, de fet, l'única cosa clara és que Xavi Hereu serà l'entrenador de l'equip. Això és l'única cosa clara.
Sí.
La més clara de totes.
Jo penso que la més clara.
La més clara, eh?
La més clara.
Confirmat ja per el seu president, per el Manu Julián, l'últim cop que vam parlar amb ell, el divendres, no aquest sinó l'altre.
Sí, sí, va dir ben clar, doncs Xavi Hereu serà l'entrenador del Sobrense la propera temporada, doncs tant a segona com a tercera. Si a segona doncs l'equip competeix, doncs serà Xavi Hereu, i si competeix a la tercera serà Xavi Hereu.
Sí, sí, sigui quina sigui la categoria, almenys aquesta era la idea que té el club sobre el futur. I el futur més imminent, Toni, és intentar acabar el millor possible amb aquesta competició, amb aquesta temporada, perquè si parlàvem de competir, cert que ahir l'equip ho va fer.
Sí, jo penso que ahir l'equip el que li va faltar és el que l'ha faltat al llarg de tota la temporada.
Un
gol.
Dels grans dèficits
gol.
Que es diu gol.
Gol. Si el Sobrense ahir doncs, està com va estar la temporada passada, fit de cara a barraca, doncs ahir el Sobrense guanya el partit perquè va saber competir i va ser millor que la Rapitenca en tots els sentits.
Sí, sí.
El que passa que la Rapitenca va fer el que no va fer el Sobrense, fer un gol.
Sí, sí. Un gol que arribava al minut 75, un xut potent del seu lateral número 2, Villa. Vaja, inapel·lable el remat del defensa de la Rapitenca per posar aquest 1-0. Quedava temps, quedava un quart d'hora. El Sobrense, vaja, pel que estàvem veient, Toni, estava suficientment capacitat per com a mínim marcar un gol.
Sí.
No ho va fer perquè vaja, perquè no ho...
Sí, perquè la sola té d'esquena.
O el desencert, no? O la mala sort, digue-li com sí, vulguis, perquè recordo una molt clara del Marcos García de cap. El propi Marcos García també va tenir un altre que va dubtar quan la porteria estava gairebé sense
sí,
porter.
Sí, sense porter, sí.
L'última jugada, així un tant embolicada també, Capa va tenir una última rematada, en fi,
sí,
alguns xuts també de Pasqua.
Pasqua va tenir dos, un sí, xut sí, creuat i una que se va quedar ell sol, que no acostuma a fallar, i en aquest uh-huh, cas va acertar el porter. Uh-huh.
Una derrota que, vaja, no canvia res. El que sí canvia, doncs, almenys ahir, era la sensació que tenia l'entrenador, el Xavi Hereu, vers la plantilla. Hi havia, doncs, aquella satisfacció de pensar, home, l'equip ha estat bé, ha estat competint, ha donat la cara, ha perdut, vaja, no passa res, en aquest sentit felicitem l'equip. Aquestes eren les declaracions del Xavi Hereu.
Sí, sí, sí. Òbviament no podem marxar contents pel resultat perquè ha estat molt injust amb nosaltres un cop més, però sí que molt orgullós de tots els jugadors, de tots, perquè és molt difícil exigir-los intensitat, que competeixin a un equip que, bueno, que ja està descendit, que la temporada se l'està fent llarga, que hem tingut baixes, que ara a sobre de baixes tenim sancions, i bé, veure el que hem vist avui al camp crec que és d'aplaudir. I res, simplement felicitar-los.
Ara ho deies, no? Haver de venir fins aquí, desplaçament llarg, l'equip ja des de la setmana passada se sap descendit, avui s'ha d'aplaudir una miqueta l'actitud dels jugadors, com deies, no?
Sí, sí, completament, completament.
No és fàcil, suposo, per part teva, inculcar això a l'equip quan ja està tot dat i beneït.
Sí, 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 no hi ha més, avui se'ls ha de felicitar, no hem tingut la sort de que entrés cap pilota. Crec que és dels partits que més ocasions clares de gol hem tingut, així fàcil, en recordo 5-6, de Marcos García, del Josep Maria, del Pasqua, però bé, no hem tingut sort, la que ens està faltant tota la temporada, i bé, abans de començar, ja els hem dit, aquest és un partit dels que costa, perquè ja no en juguem res, perquè és un desplaçament llarg, i bé, aquests partits sempre és millor tenir-los quan estàs jugant alguna cosa, almenys els jugadors tenen alguna motivació més. Però hem demanat treball, respecte, competir al màxim, i així ho han fet, i se'ls ha d'aplaudir, se'ls ha de felicitar.
El guió gairebé de cada partit, no? I el que ha estat en definitiva la temporada, no? El rival, home, no diré que en poc et faci gol, però aquest Sorense ha tingut dèficits, és evident al llarg de la temporada, però un important ha estat el gol.
Sí, 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 està clar. Sempre ens havien caracteritzat per ser un equip molt rocós en defensa i que encaixaven pocs gols. Aquest any no ha estat així, vam perdre el cap a les poques jornades de començar la Lliga que estava a un gran nivell, després bueno, vam poder recuperar l'Alberto, però a mitges. Al final hem tingut baixes molt importants a la defensa, i les hem anat suplint com hem pogut, i després és veritat que a dalt pues, també ens ha faltat gol, la gent que l'any passat va estar molt encertada, aquest any li està costant més, avui mateix ho hem vist, però bé, però se'ls ha de felicitar per seguir intentant-ho i per seguir competint, i ja els entrarà, en algun moment haurà d'entrar i haurem de tenir aquesta mala sort que tenim, s'haurà de revertir.
Ens queden dos partits.
Sí, 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 bueno, esperem que sigui quan abans millor. Jo crec que, bé, Vilaseca ens vam mereixer guanyar o com a mínim empatar. Avui crec que també...
Puto Xavi, perdona, és que cada setmana has tingut aquesta sensació, que has merescut més, però has acabat perdent.
Sí, bueno...
L'equip està on està, evidentment.
Sí, 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 a veure, però com diuen, no, les estadístiques estan per trencar-les, uh-huh. I en algun moment s'haurà de revertir aquesta situació, no tindrem mala sort tots els anys de vida que li queden al Sobrense, no? Esperem que bé, no ha pogut ser avui, doncs a veure la setmana que ve amb el Rubí a casa, un equip que també ja està malament com nosaltres, doncs a veure si aconseguim doncs, acabar la temporada amb algun bon sabor de boca, si a casa amb el Rubí o amb el Viladecans, i
avui,
que la gent...
Avui, com a mínim, perdona, una, no?, les clares que hi ha hagut...
Sí, és que ja et dic...
Marcos, la del Josep Maria, ara aquesta última...
Sí, sí, ja et dic, és que hem tingut bastantes avui, vull dir, hem tingut un xut de Pasqua que ha fregat l'escaire, hem tingut el remat de cap de Marcos García, hem tingut l'ocontrol de Josep Maria, hem tingut la mitja tisora del cap ara al final, és que al final han sigut moltes, però, bueno, quan no s'està encertant, no s'està, i els hem d'exigir treball, competir, generar aquestes ocasions i, bueno, si es fiquen o no, tampoc podem fer més, ja els entraran.
Bé, i ara ja sí que queden dues setmanes de competició, l'últim partit a casa de la temporada amb el Rubí, un equip que també està descendit, curiosament ha tret millors resultats ara últimament, en aquestes últimes jornades. En fi, suposo que el que es busca de cara a diumenge que ve, Xavi, és que l'equip tingui com a mínim un bon comiat a Aiguadols.
Sí, 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 jo abans els he dit que, bueno, que estàvem treballant bé, que havíem fet un gran partit a Vilaseca i que, bé, que es mereixien ells per tot el que han passat en una d'aquestes tres jornades que ens quedaven una victòria. A veure si l'aconseguim avui, no ha pogut ser, doncs lluitarem per aconseguir-la la setmana que ve a casa, perquè la veritat és que els xavals tenen moltes ganes de treure aquesta espina, són competidors nats i els hi dol més que a ningú no treure ni un partit endavant.
Preocupat pel futur, Xavi?
De moment preocupat pel present, suficient tenim. Ahir vam mig salvar el B, no és definitiu, però bueno, gairebé. De moment el primer equip, bueno, estem combatint, la gent no s'ha deixat anar, seguim entrenant, seguim donant la cara als partits, seguim intentant-ho. I bueno, no es pot demanar més, és el que els vaig demanar des del primer dia, que ho intentessin, que tinguessin respecte, que tothom intentés aportar, que cada dia d'entrenament i de partit ens aportés alguna cosa positiva. Crec que avui la sensació és molt positiva. De fet, així ho ha traslladat la Junta al vestuari, que estan, que, bueno, les felicitacions i que estan molt contents, i sobretot perquè a fora ens estava costant més que a casa competir, en un camp tan gran que és el doble que el nostre. I res més, no hi ha més. Felicitar-los i a continuar les dues mans que ens queden i acabar el millor que puguem.
Parlaves abans d'estadístiques, fixa't que avui es trenca una d'important, que és que la Rapitenca ha aconseguit guanyar el Sobrense per primer cop. La temporada passada va ser victòria i empat per al Sobrense, aquesta era empat, avui es trenca.
Sí, veus, aquesta no l'esperàvem, no? Sempre esperes que canviïn les que tens en contra, no? Les que tens a favor. Però bé, són coses que passen, és normal, no? És molt difícil guanyar sempre el mateix i perdre sempre contra els mateixos, això és la gràcia del futbol, i bueno, haver de competir tots, si sapiguéssim els resultats ja, doncs no caldria que vinguéssim. Res més, mala sort per haver perdut avui, content pels jugadors, com he dit, i ja pensant al Rubí, ja.
Bé, doncs aquestes que han escoltat eren les valoracions que feia Xavi Areu, el tècnic del club de futbol Sobrense, després d'aquesta derrota per la mínima 1-0 al camp de l'An Rapitenca. Queden dos partits. L'última casa de la temporada serà davant el ja descendit Rubí. Els sitgetans s'acabaran i tancaran temporada 2016-2017 i també el seu periple a primera catalana jugant al camp del Viladecans. Anem al grup 12 de la tercera catalana. D'entrada, per repassar amb els resultats d'aquesta jornada número 32. Òdena 8, Olivella 0, Sitges 1, Martinenca 1, Sant Cugat, Esgarrigues, La Múnia, partit suspès amb victòria contundent de La Múnia per 1-7. Cubelles 4, Noia 0, Carme 3, Riudevitlles 0, Hostalets 1, Sobrense B 2, Vegas 5, Hortonenc 0, Piera 4, Sant Pere Molanta 3, anava guanyant a Molanta 0-3, el Piera finalment li va donar el tomb al partit per acabar amb aquest 4-3, i la victòria de la Joventut Ribetana per 1-2 al camp del Calaf. Victòria que l'apropa una miqueta més a jugar la promoció d'ascens a segona catalana, el conjunt ribetà, el conjunt de Patxón. El Vegas ja des de fa setmanes campió, 83 punts, segon, com dèiem, la ribetana amb 66. Pendents d'aquests 3 punts que haurà de sumar, la Múnia està amb 62 i 61 quart pels Sitges. 5, el cinquè lloc és pel Piera amb 52, 49 per Òdena, 48 per Cubelles, 46 per Riudevitlles, la Martinenca en suma 44, 40 l'Hortonenc, 39 Sobrense B i ja salvat. Matemàticament, 38 Anoia, 35 Calaf, 34 Carme, 33 Olivella, patirà l'Olivella fins al darrer instant. El Molanta 31 punts, 30 per Hostalets i 15 ja ha descendit al Sant Cugat Ses Garrigues. En resum, i com dèiem, la ribetana més a prop d'aconseguir l'objectiu d'aquesta promoció d'ascens, a la part baixa, més enllà del Sant Cugat Ses Garrigues, tenen molts números per perdre categoria, Toni, equips com l'Hostalets i el Molanta. Veurem què passa amb l'Olivella.
Sí,
veurem què passa amb l'Olivella.
No té millor el calendari, l'Olivella. Uh-huh. Té millor el calendari, a veure, perquè l'Hostalet aquesta setmana juga amb la Joventut Ribetana.
Sí, l'Hostalet té difícil la permanència. Sí.
I aquesta setmana n'hi ha un Olivella-Carme. Aquí és un rival directe.
Sí, l'Olivella aquí ha d'assegurar
si
els punts.
Si guanya l'Olivella, el Carme ho té malament per salvar la categoria. Uh-huh. I després l'Olivella té un... L'Olivella té primer el Carme... Olivella té el Carme, el Carme té amb el Molanta,
Hosti, dual directe també, dual directe, eh?
Vull dir que Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
I l'Olivé ja té aquest, té el Carme, i el segon partit, doncs, Calaf, va al camp del Calaf.
No m'agradaria jugar-me els quartos a Calaf, precisament.
No, el que passa és que el Calaf ja està salvat, no?
Sí, però no deixa de ser el Calaf.
Sí.
No deixa de ser el Calaf. I el Sitges Toni, que amb l'empat de l'altre dia 1-1 amb la Martinenca, diu ja adeu, no matemàticament però sí virtualment a la promoció.
Sí, ara ja diria que virtualment té tots els números,
Sap que acabarà quart.
Sí. De fet, jo penso que el Sitges ja fa dies que creu en el quart lloc. Perquè, de fet, des que se va perdre Olivella, tot i que ara n'hi havia algunes petites opcions, ells sabien que era
la victòria de la Múnia, el camp de la Múnia et fa recuperar una miqueta la il·lusió.
Sí, però era difícil.
Era perquè, difícil, clar, sí, sí.
Dos punts a la Múnia, però 5 punts a la Ribatana. Té que fallar la Ribatana, i la Ribatana doncs ara ho té molt bé per no fallar.
Exacte.
Perquè, de fet, al Ribatana li queda l'Hostaleta aquesta setmana. Si pot fallar, serà la propera, però juga amb el Cubelles.
Sí,
el Cubelles, camp del Cubelles
ja ha fet tota la feina. El Cubelles ja ha fet tota la feina. Del partit de dissabte, Toni, què destaquem? La falta de punteria?
Sí, sí. Jo penso que el Sitges va ser superior a la Martinenca en molt, però li va faltar el gol. I, de fet, els dos gols van venir de rebots. Un en el que se va aprofitar molt bé Xavi Rodríguez per marcar l'1-0 al minut 17 i feia preveure que s'acabaria fins i tot golejant, tot i que la Martinenca va donar sensació d'equip. És un equip que té fet molt bé, té jugadors molt interessants, i sobretot el seu delanter és un jugador doncs, que fa molt de mal quan ell apreta, però el Sitges va ser superior, i jo me quedo amb una jugada al minut 44 de l'Espere sol davant del porter, i no va saber marcar-li el gol al porter, va voler li fer una vaselina i se la va adivinar i va aturar. Però és que a part de Àlex Pérez va tenir dos o tres ocasions claríssimes, no va ser el dia d'Àlex Pérez, també van tenir més jugadors del Sitges. De fet, si acaba el partit amb un 5-1 no passa res, el que passa que el no tenia efectivitat de cara a porta, i l'última la va tenir també un cop de cap que s'estavellava al travesser, doncs ja en el darrer instant em sembla que va ser també Àlex Pérez, doncs això va dir que no era el dia dels Sitges i va acabar empatant.
Ells van aconseguir marcar al principi de la segona part.
Sí, també de rebot, i jo penso que en aquesta no m'està afortunat el porter dels Sitges, que era una pilota que podia haver agafat molt bé, se'l va escapar i el rebot va anar amb una cama d'un jugador
de la Martinenca
i va entrar plorant, però la pilota va entrar.
Doncs empat a un final entre els Sitges i la Martinenca, i aquestes eren les valoracions que feien Rafa Porres després del matx.
Sí, bueno, ja sabem que la recta final, pues, tots els partits costa, a part també hi ha l'afegit del tema climatologia, fa molta calor. Jo crec que hem tingut molt poc encert cara a porteria, la nostra estadística cara a porteria ha sigut molt baixa, i la d'ell s'ha arrossat pràcticament al 100%, perquè em sembla que no recordo cap intervenció del Víctor. Però bueno, ja sabíem que davant tenien gent amb ofici, gent que era molt perillosa, i un error nostre amb una interceptació defensiva o mèrit del punta per posar el cos i protegir-la, s'ha entrat, malauradament el Víctor s'ha escapat, darrere del porter no hi ha ningú, i bueno, se l'han trobat, la pilota inclús ha entrat mig plorant, però bueno, després jo crec que hem tingut 4 o 5 oportunitats molt clares, sobretot la primera part, per marxar amb 2-0. Bueno, futbol són gols, a vegades estem més encertats, a vegades menys, però jo crec que, bueno, que aquest és la imatge del Sitges, que hem acabat el partit atacant, i l'última jugada inclús ha trucat el travesser. Mala sort, llàstima, un punt, bueno, a continuar, encara queden dos partits.
És d'aquests partits, el d'avui, que estàs jugant tota la tarda i no marques un gol, eh?
Sí, tenia aquesta sensació. Vull dir, hem generat oportunitats per la dreta, per l'esquerra, pel mig, la pilota aturada, però bueno, el futbol, la pilota és capritxosa, a vegades no vol entrar, i avui era d'aquests dies, i ells, doncs, bueno, també, amb el lògic perill que ells davant tenien, doncs, molta gent perillosa, i a la contra inclús ens podien sorprendre, però bueno, jo crec que l'equip en línies generals ha estat molt bé, l'únic que li ha faltat la fase final pues, tenir una mica més encert, més claritat de, a l'hora de finalització, però bueno, si més no ho hem intentat, i això és l'important. Les ocasions a vegades entren, a vegades no, però l'important és generar-les.
Clar, sap greu això, no? Que tu tens ocasions per a guanyar el partit i que ells, tot i que és un equip que la toca molt bé, que doncs han estat molt ordenat, el gol han tingut que fer de rebot.
Sí, sí, bueno, ja et dic, la jugada ha sigut una jugada que, bueno, un sac de banda que l'ha protegit molt bé en Marc Dulcet, ha desplaçat el nostre central Carrasco, ha arribat amb una segona finalització, ha centrat, el porter se li ha escapat i un jugador que venia de cara doncs, l'ha tocat així, la pilota ha entrat mig plorant i té el mateix valor del gol el seu que el que ha fet el Xavi Rodríguez. Però bueno, després jo em quedo que a nivell d'ocasions i a nivell d'actitud, doncs, jo crec que ens hem merescut els 3 punts. A partir d'aquí, a vegades la pilota doncs, és capritxosa, no vol entrar, però res a objectar amb els meus jugadors, que ho han donat tot una vegada més per intentar aconseguir els 3 punts. Avui la pilota no ha volgut entrar, però bueno, em quedo una imatge dels últims 2 minuts, tothom atacant, buscant el gol de la victòria. Malauradament no ha arribat, però bueno, retreure els jugadors un cop més.
Sí, perquè són el que són les coses. En l'últim minut la té a les peres, dic en l'últim minut de la primera part, i en l'últim instant la torna a tenir a les peres. Una al travesser i l'altra, doncs la primera, el porter se la troba, potser no està, ell no està acertat de cara a porta, i en el segon el travesser.
Sí, sí, bueno, res a retreure l'Àlex Pérez, és el nostre Pichichi, ens ha donat moltíssims punts, ens ha donat molts gols. Avui no ha estat tan inspirat com altres vegades que la porteria, sí que possiblement a la primera part ha sigut més desencert d'ell que mèrit del porter, però bueno, en canvi l'última acció ha sigut un remat que l'ha fet molt bé, ha anat al travesser, un pam a baix, hagués sigut el gol. Però bueno, de l'Àlex res a dir, sempre ho intenta, a vegades està més o menys encertat, però bueno, amb l'Àlex li tenim que agrair molts gols, que ens ha donat moltes victòries.
Havia poques opcions de la promoció, perquè eren molt, molt, molt poquetes, ara ja s'han acabat, no?
Bueno, no sé les matemàtiques com estan, no sé què ha fet la Múnia, no sé què ha fet la Ribatana, però sent conscients, sent objectius amb els jugadors que tenen, amb l'equip que tenen, amb l'estat físic sobretot que està últimament la Ribatana, era molt complicat. A part, ja no tenia cap punxar un, tenia cap punxar dos, amb la qual cosa érem conscients que no era fàcil, però bueno, es quedaven els 9 punts, a no ser sumar els 9, de moment ja els 9 no pot ser, però intentarem sumar els 6 de res.
I bé, ara això continua, us queda ja per l'últim partit al camp de l'Hortonenc, un equip que també, com la Martinenca, s'estan jugant una miqueta doncs, a l'estar o no estar en la Copa de Rayo Penedès, i per això doncs, entre ells estan lluitant a veure qui queda primer.
Ah, bueno, això no sé què és això de Ràdio Penedès, però sí que m'ha sorprès l'actitud que han demostrat a la Martinenca, inclús fent canvis perdent temps, els jugadors marxaven lluny, al punt aquell li han donat molta importància. Bueno, ara començo a entendre una mica que igual era per això, perquè clar, ha hagut moments que tampoc en teníem tanta il·lusió per treure un punt al camp dels Sitges i fent canvis per perdre temps, el porter, bueno, que no hi ha res a retreure, vull dir, són jugadors que tenen ofici, cadascú fa el seu futbol i porta el partit de la manera que pot i vol, però clar, si dius que hi ha algun joc, doncs possiblement entenc i possiblement el punt aquest, per això l'han celebrat tant.
Doncs aquestes eren les consideracions que feien Rafa Porras després d'aquest empat a un entre el Sitges i la Martinenca. Toni, un Sitges al que li queden 2 partits, viatja a Sant Llorenç d'Hortons aquest diumenge i acabarà aquí amb el Vegas, amb el campió.
I acaba aquí amb el campió, sí, sí.
Recordem, pel que fa a l'actualitat de la Unió Esportiva Sitges, que avui el club celebra assemblea extraordinària per tal de convocar eleccions a president del club a 8:15 del vespre en primera convocatòria i a 8:00 en segona a l'hotel Melià Sitges. Per poder accedir a l'assemblea, se'ns recorda des del mateix club que els socis que vulguin assistir han d'estar allò al corrent de pagament. Per tant, els socis interessats en assistir a l'assemblea d'aquest vespre a l'hotel Melià, doncs això, ja ho saben, 8:15 del vespre, primera convocatòria i a 8:00 en segona.
Boom.
10 minuts i arribarem a les 5 de la tarda. Mentre truquem a l'Edu Piñero, doncs bé, parlem precisament de bàsquet, d'aquesta mala notícia, el fet de que el bàsquet de Sitges finalment no ha aconseguit la permanència amb la Lliga EVA. Va perdre amb el conjunt sitgetà aquest passat dissabte 45-56 davant el Mataró Faimat, partit que es va jugar aquí al pavelló de Pinsbens, tot s'ha dit en un ambient extraordinari, un pavelló de Pinsbens, vaja, ple fins a la bandera, com es diu en aquests casos, i un mal inici del bàsquet de Sitges que va acabar condemnant els homes d'Edu Piñero a aquesta derrota final. Recordem que al partit d'anada el Sitges ja havia perdut, però de només un punt, 66-65. Mal inici, com dèiem, del bàsquet de Sitges davant el Mataró, que es va poder mig arreglar el descans, al qual es va arribar amb un 25-28 favorable al conjunt mataroní. Pel que fa amb el tercer període, 8-13 favorable amb el Mataró i també victòria en el quart parcial per als del Maresme per 12-15. En qualsevol cas, decepció va ser, i podríem resumir-ho així, la paraula després de la derrota del conjunt sitgetà davant el Mataró. No vam poder parlar amb ell dissabte, evidentment dissabte les coses no estaven massa per parlar amb ningú, i bé, hem decidit que el trucaríem avui, i avui, com sempre, ens atès molt amablement a l'Edu Piñero. Edu, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal?
Bueno, aquí estamos.
Fastidiados, ¿no?, como se dice.
Bastante, pero bueno. No pasa nada, ya está, se acabó el partido y bueno, ahora a tranquilizarse, a unos días de descanso y luego pues bueno, ver a ver lo que se ha hecho mal durante la temporada y ya está.
Ya. El sábado cuando acaba el partido, lo único que tienes es ganas de irte, pero hoy es lunes y la sensación quizás no es muy diferente, porque en fin, no se consigue el objetivo, pero quizás las cosas se ven... No sé si decir de otra manera.
Estoy intentando un poquito asimilar aún las cosas.
Ya.
O sea, yo me fui al vestuario y lo único que hice es, bueno, que viniesen todos, a Pau, Simón, Freddy, José Antonio y tal. Les di un abrazo a todos, les di las gracias por esta temporada, porque creo que ha sido una gran experiencia para muchos, para mí mucho más también. Ha sido muy dura. Pero bueno, creo que se ha intentado, yo creo que hemos hecho lo máximo, ¿no? Con todo el tema de lesiones, contra equipos de mayor presupuesto, contra equipos de gran nivel y todo, pues yo creo que, bueno, descontento no estoy. Pero bueno, cuando llegas al final y te ves que venías de un partido de perder de uno y ves, vas diciendo durante toda la semana que estos tíos, con el presupuesto que tienen y todo, van a venir a por todas, pues bueno. Creo que no hicimos el mismo partido que hicimos, no salimos con la misma actitud que salimos ayer. Y por eso, pues bueno, te vas fastidiado, pero bueno, luego ya, pues, no por un partido que sé que te gustaba, pero bueno, yo creo que ha sido durante toda la temporada, pues hemos tenido, pues eso, algunos fallos y bueno.
Tengo esa sensación, viendo partido, que Mataró sale más enchufadito.
Yo creo que todo un poco era... El hecho de a lo mejor nosotros, habiendo perdido de uno, el público con nosotros, pabellón lleno, fila cero y tal, a lo mejor, yo creo que a lo mejor los jugadores salen un poco, bueno, son 40 minutos, podemos sacar esto adelante, ¿no?
Yeah. Uh-huh.
Pero no es así, es que no puedes salir de esta forma, Neva. Es que Neva aquí te funden. Si sales con la mínima relajación, y lo saben, y no, es imposible. O sea, aquí tienes que salir al 100% en cada partido, entonces... No pienses en que el rival, que estamos aquí con uno, aquí cualquier equipo te gana, es así.
Uh-huh.
En otras circunstancias, en otras categorías, a lo mejor pues
ya.
Te puede ayudar.
Ya,
sí,
ya.
A lo mejor en algún momento te puede ayudar el público que tengas ese momento malo y tal, pero aquí no, aquí esto es... Tienen mucha guerra tirada ya estos ya.
Ya. Yo creo, Edu, sinceramente, que el equipo paga un mal inicio de partido. Aún y así te vas al descanso perdiendo de 3 con ese 25-28. Ellos vuelven a hacer la goma, se vuelven a ir. Ese triple de Xavi que os acerca a 2, 41-43, pero al final Mataró está más entero.
Sí. Yo creo que ellos llegaron mucho mejor. Por ejemplo, a Gerard que me parece que solo metió 2 puntos en el partido, 2 tiros libres, no hizo nada más, o sea, que sí, sí. Cosa que allí estuvo bien, Pau no estuvo también a nivel, por ejemplo, Saratacó, que en el partido de ida nos metió 8 puntos, en el primero 2 cuartos llevaba 17.
Sí, acabó con 21.
Uh-huh. Exacto, y luego lo frenamos bien, pero luego apareció Romero, es lo que te quiero decir.
Sí, sí, sí.
Tienen jugadores de gran calidad, o sea, que en cualquier momento si no es uno es otro, ¿entiendes? Y entonces, bueno, pues paramos a Saratacó, pero nos salió otro. Y en ese momento del triple de Chávez, que ya te puedo hablar y tal, yo creo que nos fuimos, no seguimos, ¿no?
Yeah.
Y hubo un momento también en el partido que estuvimos bien, que remontamos el partido y nos piden un tiempo muerto. Y después siempre nos pasa, ¿no? Que después de un tiempo muerto cuando estábamos subiendo en el marcador o final de cuarto, nos piden esa parada y hay 2 o 3 minutos que el equipo se queda como relajado o no sé, ¿no? Se queda estancado y no sigue manteniendo ese ritmo que tenías anteriormente.
Uh-huh.
Pero bueno, cosas que pasan y bueno, ya está, asimilarlo y punto.
Yeah. No olvidemos, y creo que lo hemos de decir, que claro, ya hace varias semanas que el equipo está sin Edu Riu. Claro, digo esto, ahora que no sea un comentario ventajista porque se ha perdido y tal, pero claro, no tener a Edu cuando más falta le hace al equipo, claro, también esto penaliza.
Sí, Edu. Sí, seguro que a lo mejor a nivel interior y a nivel de experiencia pues te ayuda, ¿vale? Pero bueno, tienes que asimilar las cosas, o sea, yo creo que durante la temporada sabes que te pueden ocurrir que algún jugador, por ejemplo el año pasado Gerard estaba haciendo una gran temporada y tal, se lesiona en Jesús, sí. y se nos tira, pues bueno, 6 o 7 meses. Ruggier Saladier, que estaba en un principio increíble jugando, y va y se nos fastidia por rotura de ligamentos.
Uh-huh.
O sea, son circunstancias que, bueno,
claro,
lo bueno de todo eso es que ahí el equipo pues ha sabido reaccionar con la baja de Edu, que también es importante, y ha sabido reaccionar. Y eso ha sido bueno. Uh-huh. Eso también es chapo para los jugadores, que sabiendo la importancia que tiene Edu en nuestro juego y tal, y que era un jugador importante, pues que bueno, que los jugadores han sabido reaccionar. Y uh-huh. Momento clave, que estábamos más que desahuciados ya para ir a Copa, ¿no? Y bueno, ellos han seguido luchando hasta el final.
Y hablando de jugadores, fíjate en, no sé, Manel Butí, que lo que ha ayudado a este chaval, viniendo de
Omar,
Rivas, y Omar también, que
Omar, que viniendo de Primera Catalana, sí. Y tal, y ha hecho un final de temporada, pero bueno, yo creo que Omar en ese sentido ha sido un jugador que se lo ha trabajado desde que llegó.
Ya.
Ha habido partidos que no ha jugado, y él cada semana entrenando al 100%. Y esos paquetes el sombrero, y al final pues es eso, ¿no? Lo que siempre dices, un tío cuando llega, te está trabajando todos los días, pum, 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 al final salen los resultados, y yo creo que el tío está sale nervioso, porque yo creo que no está acostumbrado a estas cosas, pero el tío nos ha dado a la final un final de temporada increíble. Yo creo que para mí ha sido una sorpresa buena para nosotros, ¿no?
Uh-huh.
De que un jugador que durante el año pues le ha costado, normal, pero que ha vuelto, no sé, al final del trabajo de todo el año, pues lo ha salido ahora al final.
Uh-huh.
Lo ha hecho muy bien. Y Manel, pues bueno, de venir de Primera Catalana, de estar diferente,
claro,
a venir aquí a asumir roles de esto de jugar en equipo y todas estas cosas, pues bueno, yo creo que ha hecho grandes partidos.
Y a jugar minutos, claro, no viene no viene de relleno, como se dice.
No. O sea, yo creo que no ha venido de relleno. Y bueno, yo creo que es el día en Mataró nos aguantó el partido, nos sacó triples allá, y bueno, pues el otro día pues no estuvo acertado y tal, pero bueno, hizo cosas también buenas, pero bueno, no hay que sacar ni nada ni en ese sentido de que no estuviese bien o mal. Yo creo que en general no estuvimos lo suficientemente al 100% como estuvimos en Mataró.
Uh-huh. La decepción, como decíamos al principio, es evidente, te vas mal porque pierdes pues bueno, la oportunidad de seguir un año más en EVA, de seguir disfrutando y sufriendo, vaya, a partes iguales. Llegados a este punto, Edu, claro, si te pregunto qué ha de pasar el año que viene, ¿tú quieres seguir, no quieres seguir? Me hablabas hace un momento del abrazo que le das a Pau, a Freddy, a José Antonio, ¿ese abrazo significa algo? ¿No significa nada?
Mira, yo en estos momentos lo que quiero es desconectar un poco, porque ya te digo que ha sido
ya
mucho trabajo,
mucha tralla,
y quieras o no, pues no sé, ya te digo, estoy en esa, en esto de pensármelo bien y todo. Ilusión tienes, porque sé que luego a lo mejor, pues no sé, creo que a lo mejor la directiva también cuenta conmigo, no lo sé, no lo sé, no, ya te digo, tenemos que hablar. Pero bueno, yo creo que joder, que luego sé que me iba a arrepentir si me dijese, no, yo creo que sigamos, pero yo diría, oye, no, pero me gustaría seguir, porque, jo, no sé, me gusta, estás ahí viviendo las cosas y es diferente. Y no me importaría, por si me dijesen de estar con equipos de formación, dime, no me voy a ir. Ha habido cosas, pero no me voy a ir de aquí porque estoy muy bien, es el club de mi vida y tengo que ayudar en lo que sea. Y sea en la situación de estar en un senior como estar en un equipo de formación, no tengo ningún problema. Pero que me haría ilusión, sí. Pero en estos momentos prefiero ver las cosas más tranquilamente, que pasen unos días más y entonces, pues a partir de ahí, pues ya veremos lo que ocurre.
Ay, no, ¿no te dan pena estos chicos?
No, joder, a ver, para mí, ya te digo, yo he disfrutado, o sea, ya sé que ha sido dura la temporada y todo, pero yo he disfrutado muchísimo. El ir a jugar a un pabellón como el de Andorra, en un pabellón de ACB, o ir a jugar, sí, a Lleida, jugar contra jugadores que dentro de unos años seguro que están jugando, dentro de 3 o 4 años están jugando en ACB. Uh-huh. O sea, es que, a ver, y eso es lo que me ha dolido, la experiencia que ellos que van a perderse. Yo siempre digo que las oportunidades se cogen y hay que aprovecharlas. Y esto es una oportunidad, pues bueno, no ha podido ser, pues bueno, pues ya está, han vivido un año, han conocido las cosas, saben que Eva es muy duro y que bueno, y que hay que ver las cosas. Y el año que viene Copa, pues bueno, si estamos en Copa, pues ya te digo que va a ser muy duro, porque Copa también sabes cómo es, que también hay buenos jugadores, sí, y hay, sí, muy, sí, buenos equipos, y que todo Dios quiere subir a Eva. Uh-huh. O sea, todo el mundo quiere subir a Eva, no es que de esto, ¿no? Pero bueno, ya veremos, ya lo decidiremos la semana que viene, y a ver cómo, qué planteamiento tiene el club también, y bueno, y a ver las cosas cómo van.
¿Has de hablar con ellos?
¿Te
quieres dar un tiempo, vamos, supongo? Vaya, lo que quieres ahora, como decías, es un poco desconectar, ¿no?
No, ver las cosas y bueno, quieras o no, yo sigo estando caliente y intento y tal, y bueno, ahora tengo unos días de vacaciones y porque bueno, me los había pillado y bueno, y entonces pues es bueno pues tranquilo, pensártelo bien y estar solo tú y bueno, y ver lo que es bueno para ti, pues, también, porque bueno, a ver, aquí el corazón también sufre, ¿eh? O sea, que muy estás claro. Ahí estas cosas y yo creo que siempre digo 2-3 años y tal, que se necesita lo que es un poquito, a lo mejor regenerar un poco la plantilla, pues sí, se necesita, pero bueno, no sé, ya te digo, eso ya es el club, hablarlo y bueno, y a partir de ahí, pues bueno, qué es lo que decides, si siguen conmigo o cambian o mira, ellos vas a tocar con gente a fondo, ya te digo, no tengo ningún problema.
Ya.
Lo que me digan a sus órdenes.
¿Te costó dormir el sábado, supongo?
Sí, aparte que trabajaba, me costó. No, y aparte llevaba toda una semana. Dormí luego el domingo, dormí 10 horas seguidas, porque ya te digo, ha sido una semana muy intensa, muchos vídeos, mucho de esto, de ver dónde podíamos hacer más daño el sábado y tal. Y bueno, me costó dormirme, pero luego dormí bastante. Necesitaba, porque ha sido pocos días de pocas, poco tiempo para dormir. Pero bueno, estaba bastante pensando en el partido y porque te juegas mucho. Yo creo que el club lo sabía y yo también lo sabía, los jugadores también lo sabían, pero bueno, también hay que saber que el Mataró venía pues con la lección aprendida y que lo iban a tener difícil.
Y fíjate la otra eliminatoria, ¿eh? Andorra finalmente se salva.
Envía
a Grupo Barna
a de ellos y todas estas cosas, el primer partido les metieron de 27 y yo creo que el Grupo Barna también, pues en ese sentido, pues ha tenido lesiones de jugadores importantes. Tampoco no han podido fichar muchos jugadores y todas estas cosas y bueno, y era difícil. La parte de Andorra yo creo que tiene un gran equipo y bueno, algunos jugadores, 2 o 3 jugadores están jugando en ACB, o sea, están entrenando con ellos. tanto Maric como Nian pues están jugando, están entrando a nivel de ACB, o sea, yeah. Uh-huh. De algún partido se ha visto con ellos, o sea que calidad tienen y son muy grandes, o sea, y tienen una calidad increíble.
En fin, pero que bueno, lo que hemos de hacer, Edu, al menos los que estamos fuera, es agradeceros pues el esfuerzo y la oportunidad que nos habéis dado a la gente que nos gusta el básquet de ver a grandes jugadores aquí, que claro, esto
y eso es lo que se intentaba, ¿eh? Sí. Seguir otro año más para verlo, ¿no?
No lo dudo.
Sí, yo sí. Creo que ayer yo creo que nos hacía todos ilusión, y era por eso el hecho de estar luchando allí en Liga EVA, pues no es lo mismo. A ver, que no hay que desmerecer lo que es Copa, ojo, ¿eh? No. Que nadie me entienda que estoy desmereciendo. No, que Copa sabemos lo que es y es duro.
Y más sabiendo que el club, bueno, ya había apostado por un año más en EVA también.
Exacto. Sí. Yo me acuerdo que le hiciste una entrevista a Pau, sí. y a Freddy, sí, sí. Y ya lo dijeron, de que si el club se salvaba y tal, y que uh-huh. ellos iban a seguir en EVA. O sea, que bueno, que hay que contar con eso.
Por eso.
Ya te digo, ahora a ver las cosas, tranquilos, relajarse un poquito y luego ya veremos. Ya Muy te bien. Digo. Yo lo que hice fue darles un abrazo a todos mis jugadores, porque saben que yo seré exigente, duro y tal, pero en el fondo, pues bueno, yo los aprecio un montón.
A la
directiva y todo, o sea, es que no puedo hablar mal nunca de
nunca,
ellos.
Nunca.
Ni nunca de ningún jugador, porque ya te digo, en ese sentido me han dado muchas cosas y bueno, el otro día con Freddy hablando le decía, ¿no? Digo, hostia, yo que llevo 5 años entrando en senior y lo que he conseguido a nivel personal, pero que no lo valoro, o sea, yo lo que valoro es lo que ha hecho el club en ese sentido, ¿no? De estar ahí, pues desde que yo haya sido un poquito una pieza. Pero lo importante son ellos, que ellos han confiado en mí, yo les he dicho que estos jugadores los que quería y han dado mucho buen resultado, y eso es lo bueno. No me puedo quejar.
Y sabes qué pasa, que yo también quizás tengo, ahora que dices esto, tengo esa sensación que con esta gente no te puedes enfadar.
No, hostia.
Todos podemos tener un mal día, pero
imposible.
Con esta gente, es increíble.
Pito, te puedo decir que yo, en los años que llevo 15 años en este club,
sí.
Nunca.
No.
Es que no me he enfadado nunca con ellos, ni me puedo enfadar con ellos. No. Lo que único que me han dado pues han sido alegrías.
Sí.
Y ayuda en todo momento en cualquier cosa y me han dado la oportunidad de después de jugar de profesional, jugar en este club. Sí. Después de jugar, me han dado la oportunidad de poder entrenar al equipo senior. Que alguien decía, pues si el Edo tenía de jugar, ¿cómo va a llevar a...? Y hostia, y se consigue ser campeón de Copa y estar en el año siguiente en EVA, cuando se han hecho equipos a nivel de grandes jugadores como han habido y con perspectivas para subir a EVA.
Uh-huh.
Y que venga el Edu y que termine como jugador y se ponga a entrenar un equipo y pum, campeón de Copa. Hostia, y encima en EVA, mantenemos el equipo. Y bueno, yo no puedo hablar nunca más. Uf, Dios mío, por favor. Uh-huh. Al contrario, tengo que hacer reverencias a todos ellos. sabes cómo trabajan y se desviven por todos. Y,
sí, sí.
Y bueno, Pau a lo mejor en la sombra estos años, pero luego tienes a Freddy que se desvive por todos nosotros, que ha hecho de fisio, de ayuda en los entrenamientos, ha hecho vídeos, es increíble el trabajo que ha hecho.
Sí, Velasco.
Y a nivel lo que es el tema, pues bueno, pues está ya económico y todas estas cosas.
Sí.
José Antonio, que ha estado allá con nosotros, se desviven por nosotros y no, ni una palabra mala con ellos, y yo ya te digo, es que nunca he tenido nada, al contrario, todo ha sido apoyo y ayudas, y en algún momento, por ejemplo, a mitad de temporada, cuando a lo mejor veía que ya, a lo mejor no sirvo, lo que sea, y ellos han confiado en mí, oye, tú Edu, tú sí, aquí ya hemos contigo y vamos a tope contigo, o sea, ningún problema, no, al contrario.
Pues lo dejamos aquí, Edu.
Bueno, Pedro.
Gracias por atendernos una vez más. Bien. Descansa, desconecta, haz lo que tengas que hacer.
Uh-huh.
Pero
pasamos los días, que está bien.
También.
Y nada, y bueno.
Y un abrazo.
Y tú también tendrás por qué relajarte, ¿eh? Que también me han dicho que has tenido suerte por ahí.
Ya, no vayas, qué vergüenza. Pasé el otro día.
No, te lo mereces también por el apoyo que también durante todos estos años estás haciendo, y eso es de agradecer también.
No, gracias a vosotros por vuestra amabilidad y vuestra predisposición. Que vaya muy bien, Edu, un abrazo muy grande.
Gracias a ti, Pitu, un abrazo igualmente. Chao.
En fi, reflexions interessants les que ens ha deixat al damunt de la taula Edu Piñero. De moment, doncs, fins aquí hem arribat. Feina feta. La llàstima és no haver pogut continuar a Lliga EVA, com ens ha assegurat ara fa uns moments, però el futur Déu dirà. Veurem què passa finalment, si continua o no continua. El que està clar és que l'equip jugarà la temporada que ve a Copa Catalunya, que és una categoria magnífica també, que ningú dubti. No ha pogut ser, però bé, tenim encara un parell de resultats més de bàsquet, per exemple amb les dues victòries que ha aconseguit el Sènior B, la que va aconseguir a Viladecans aquest passat divendres en un partit pendent que tenia, 54-69. També va guanyar el partit d'ahir, 61-74, al Papiol, i atenció perquè acabarà la fase regular rebent el Ribes aquest dissabte a les 4 de la tarda aquí a Pinsbens. Partidàs també per tancar amb aquesta fase regular. I derrota del sènior femení, que va perdre 38-62 davant el Badruna Gràcia, partit que es va jugar el dissabte aquí a Pinsbens. Resultats del món del bàsquet que ara sí ens marquen el punt i final, tot just quan ens passen 11 minuts del punt de les 5. Acomiadem també el Toni Muñoz. Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé. Ens retrobem, si els ve de gust, dimecres a partir de les 4 de la tarda al Pilotes Fora. Gràcies, adeu-siau.